Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'Hospital de Sabadell encara el camí cap a la normalitat, ara que el pitjor de la crisi del coronavirus sembla haver passat. Ara mateix el Taulí només té una planta destinada a malalts de Covid-19 i s'han tornat a reprogramar les consultes externes i reprès l'activitat a l'hospital de dia. Tot i això, el director executiu del Taulí, el doctor Joan Martí, assegura que tenen la mirada posada a un possible rebrot.
La por d'un rebrot és evident, no? Perquè no és... O sigui, ara vulguem que no, recuperem l'activitat d'una manera molt normalitzada i, clar, un rebrot de casos seria problemàtic de gestionar.
Ho ha dit en declaracions al Cafè de la Ràdio el mateix dia que el nombre d'ingressats per coronavirus al Taulí és de 124, 13 dels quals a l'UCI. Són les dades més baixes, atenció, des del 19 de març passat. Unes dades que fan pensar al cap de la Unitat de Malalties Infeccioses, Manel Cervantes, que la ciutat podria estar preparada per entrar en fase 1 la setmana que ve. De fet, el doctor del Taulí considera necessària aquesta fase per evitar més efectes del confinament, com per exemple en l'economia. A la ciutat hi ha 14.700 treballadors que s'han quedat sense feina arran dels ERTOs, molts dels quals encara no han cobrat la seva prestació d'atur. D'altra banda, també us parlarem d'esports, perquè el Sabadell està patint els efectes del desconfinament per fases. Com que es troba en una zona de fase 0, el club arlequinat encara no ha pogut tornar als terrenys de joc, mentre que altres equips, que també disputaran el play-off com l'Eivissa, sí que han reprès l'activitat. En Notícies Vespre d'avui escoltarem el preparador físic del Sabadell, Xavi Moñino, que ho considera un greuge comparatiu. Us ho explicarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 19 graus a Sabadell, temperatures que s'han estabilitzat després de la gran pujada que vam registrar la setmana passada. Li preguntem què hem d'esperar per les pròximes hores al Sergi Gallego. Bona tarda, Sergi.
Hola, bona tarda. La nuvolositat serà més abundant i compacta amb el pas de les hores i s'espera precipitació a la meitat oest i altres zones de muntanya. No es descarta de manera més aïllada a altres punts del país. La precipitació serà d'intensitat feble o localment moderada i acumularà quantitats de precipitació minses o localment poc abundants. A banda, la cota de neu se situarà al voltant de 2.400 metres. La temperatura serà més baixa i voltarà entre 15 i 20 graus al Pirineu i entre 17 i 22 graus a la resta. Pel que fa demà, al matí tornarà a arribar una banda de precipitació que serà localment intensa a les Terres de l'Ebre. A més, podrà anar acompanyada de tempesta. La precipitació afectarà de nou principalment a les comarques de la meitat oest del país i de manera més dispersa a la resta. Malgrat tot, a la tarda s'obriran clarianes i minvarà la nuvolositat en general, tot i que a punts de muntanya encara hi haurà la possibilitat d'algun ruixat. A banda, el sol permetrà que la temperatura sigui més elevada i s'assoleixin valors pròxims als 25 graus. I de moment això és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la a aquesta hora, tant al conjunt de la xarxa viària catalana com les vies més properes a Sabadell. A aquesta hora no registrem cap incidència. Passant 4 minuts de les 7, la nova normalitat també arriba a l'Hospital de Sabadell. El Consorci Sanitari ja es va preparant per reprendre l'activitat ordinària del centre, tot i que no deixen de mantenir mesures excepcionals per evitar un rebrot de la pandèmia. Per exemple, ja han tornat a la normalitat els hospitals de dia i les consultes externes també augmenten la seva agenda presencial. Fins ara s'ha pogut atendre un 75% de les visites, la gran majoria de forma telemàtica. Les obres de les noves urgències també tornaran a engegar, si bé una de les dues plantes es mantindrà com a UCI per si tornen els casos greus de la Covid-19. Aquest és el retrat aquesta setmana de l'Hospital de Sabadell. Ens en dona més detalls el Pere Gallifa. Pere, bona tarda.
Bona tarda. La pressió assistencial a l'Hospital de Sabadell es va rebaixant dia rere dia des que va arribar al pic a principis d'abril. El doctor Joan Martí ha assegurat en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio que hi va haver moments de tensió per si el part taulí col·lapsava.
El cert és que vam arribar a tindre més de 700 malalts hospitalitzat en Covid, més altres malalts, 100 o 100 de malalts que estaven amb no Covid, no? Però, evidentment, la capacitat es anava escurçant, l'hospital temporal encara no estava habilitat i sí que era el moment que vam patir El cert és que això va situar-se cap a 20 d'abril, aproximadament, que va ser la punta.
Ara la situació és ben diferent i només es necessita el 40% dels serveis reservats al coronavirus. De fet, només hi ha una planta amb persones ingressades amb Covid-19. A més, els professionals sanitaris han après a tractar la malaltia i es podria detectar més ràpidament si tornen a créixer els casos.
O sigui, d'entrada detectem molt més ràpid la sintomatologia, per dir-ho de manera. Els metges han generat el sisè sentit, l'olfacte, de dir, escolta, aquest malalt és un probable Covid. Evidentment, el mecanisme de detecció ha millorat d'una manera important i molt més ràpid, i a més s'ha après a tractar aquests malalts en funció de la sintomatologia, no perquè hi hagi cap tractament que vagi especialment bé, específic, però sí evitar les complicacions que genera el Covid.
Segons Martí, l'opció del rebrot és més que probable. Si aquest apareix ràpidament, assenyala que seria difícil de gestionar, però es treballa amb la possibilitat que hi hagi una altra afectació al novembre.
Tot fa pensar que almenys en els pròxims mesos això ho haurem de mantenir. Aviam, no sabem si hi ha una vinculació a la temperatura o no, però vulguem que no, la por de que al mes de novembre torni a haver un brot important hi és, i entremig hi han sortint brots de menor dimensió, però o d'àmbits molt locals, etc, però segur que el virus circula.
Per aquest motiu, Martí recomana no anar al taulí si no s'ha rebut una indicació explícita per part d'un professional. Alhora, les visites programades han de ser confirmades per trucada o SMS. Com dèiem, l'hospital també es va adaptant a una normalitat que és diferent de l'habitual.
Ara mateix hi ha 111 hospitalitzats a planta del Taulí. Per trobar dades similars, ens hem de remuntar el 19 de març passat i suposen una mica més de la cinquena part del pic màxim del dia 2 d'abril, quan es van assolir els 507 ingressats. Les últimes dades que ha facilitat la Corporació Sanitària confirmen que el nombre de pacients hospitalitzats va decreixent progressivament. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Un total de 124 persones estan hospitalitzades encara per la Covid-19 al Taulí. La unitat de cures intensives no ha vist que cap pacient deixés lliure la seva plaça en aquest pont de la salut i, per tant, es mantenen els mateixos 13 llits ocupats. Cal lamentar també 3 defuncions fins aquest dimarts, que ara en totalitzen 340 des de l'inici de la pandèmia. En aquest mateix període han estat donades d'alta 1.404 persones. Espanya registra 176 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, 53 més que aquest dilluns, quan hi va haver 123. Segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat, des d'aquest dilluns hi ha hagut 426 nous positius confirmats per PCR, una xifra que suposa 53 més del que hi havia fa 24 hores, 373. Pel que fa als curats, hi ha hagut 1.841 infeccions resoltes, gairebé el doble de les notificades ahir. En total, des de l'inici de la pandèmia de la Covid-19, s'han registrat 228.030 casos confirmats testats i 26.920 defuncions. Pel que fa a les hospitalitzacions, hi ha hagut 513 nous ingressos, 256 més que ahir.
Amb la situació del Taulí estabilitzada i els contagis a la baixa, Sabadell, dins de la Regió Sanitària Metropolitana Nord, podria entrar en qüestió de dies a la fase 1 de desconfinament. Així ho pensa el cap de malalties infeccioses, el doctor Manel Cervantes, que creu que la decisió es prendrà en funció de quin sigui l'impacte de la desescalada a l'Alt Pirineu i l'Aran, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, les primeres regions sanitàries de Catalunya en fer el salt a la fase 1.
El que permet desconfinar és que els nous casos estan baixant molt. El virus està circulant molt poc. Guardem la gent més vulnerable pel final, però comencem a desconfinar d'una vegada. Perquè si el desconfinament no tingués cap efecte secundari, la vida continués igual de bé, la gent continués cobrant cada mes, les empreses obrint, els restaurants obrint encara que no tinguessin clients.
El doctor Manel Cervantes opina que el govern català ha optat per la prudència, ja que Sabadell i la Regió Metropolitana Nord encara presenten un risc moderat de contagi. I està d'acord des del punt de vista sanitari, però afegeix que el confinament no es pot mantenir per sempre més i que la societat s'ha d'acostumar a conviure amb el virus.
Pues podia discutir allargar el confinament, però és que el confinament ens matarà si el mantenim molt temps. No, un país pobre que no té per menjar no és un país amb la supervivència adequada, eh? Ja ho veuríem si durés molt. Afortunadament això no passarà. Ja estic convençut que això funcionarà i que d'aquí 3 setmanes l'únic que estarem patint és perquè pot tornar, però no per el que està passant. Jo sóc optimista, crec que aquesta epidèmia s'està acabant.
La Generalitat ha iniciat aquesta setmana la revisió de la situació de totes les regions sanitàries del país per decidir quines poden saltar a la fase 1. Cervantes creu que la Metropolitana Nord ho podria fer el pròxim dilluns, dia 18, mentre que tot apunta que la regió sanitària del Barcelonès serà l'última en fer aquest pas perquè el risc de contagi encara és elevat. I la pressió que el coronavirus ha exercit sobre el sistema sanitari està baixant, com us dèiem, i això també es tradueix en un retorn a la normalitat a l'atenció primària. Des d'aquesta setmana, el Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, la CIR, del CAP Sant Fèlix, comença a reprogramar les visites ginecològiques no urgents que s'havien ajornat. Però el que s'ha mantingut durant aquests dos mesos ha estat l'atenció a l'embaràs, al part i al postpart, prioritzant les visites domiciliàries. Malgrat que la situació que s'ha viscut a l'atenció primària i l'atenció ginecològica no urgent s'ha ajornat durant aquests dos mesos, però s'ha mantingut, i amb especial atenció, el control a les dones embarassades i l'assessorament abans i després del naixement. Una atenció especialment la del part que s'ha hagut d'incrementar tenint en compte les altes precoces que s'han donat des dels hospitals. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell Mariví Cambredó, coordinadora de la CIR de Sabadell.
Un ha sigut tot el que és l'atenció al puerperi domiciliari, que inclús ha tingut cobertura els caps de setmana a Sabadell, és a dir, que les llevadores s'han desplaçat als domicilis per tal de que no sigui la dona i els nadons que es desplacin als centres sanitaris i, per tant, minimitzar riscos. O sigui, és a dir, això ha sigut una cosa que l'hem potenciat de dilluns a divendres, la Setmana Santa, cobertura total.
Una atenció domiciliària que s'ha mantingut tant en el cas de les dones sanes com en aquelles que han donat positiu en coronavirus durant o després del part.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
L'estat d'alarma ha costat la feina a 14.700 sabadellencs. Ho ha fet a través de 2.306 expedients de regulació temporal d'ocupació, els anomenats ERTOs, la majoria dels quals per força major. Un gruix molt important d'aquests treballadors no ha arribat a cobrar encara la prestació d'atur que li pertoca dos mesos després de deixar de treballar, tot plegat arran del col·lapse de la pàgina del Servei Públic d'Ocupació Estatal, el CP. Una de les treballadores afectades per aquesta situació és la Sònia García, empleada d'una empresa d'uniformes de feina de la ciutat.
La nostra empresa va presentar l'ERTE cap a la setmana del 20 de març. Se'ns va comunicar la seva acceptació al cap d'uns 10-12 dies per silenci administratiu. Era evident que l'abril era molt difícil que cobréssim, ja que els tràmits estaven fets de finals de març, però ara al maig la majoria pensàvem que cobraríem. La part de març que ens falta per cobrar, o sigui, des del dia 14 fins a finals de mes, més la part de l'abril. Dels nou treballadors que estem en ERTE, sis sí que ho han cobrat, però som tres, entre elles jo, que no ho hem fet.
En el seu cas, les seves dades no apareixen al CP perquè encara no han estat processades, com també li passa a la Laia, afectada per un expedient parcial.
Jo estic en ERTE des de l'1 d'abril, una reducció de jornada del 70%, o sigui, treballo el 30%, i no he cobrat encara. He cobrat la part de la meva empresa, a final de mes, però la part de... diguéssim, de la part que em correspondria de turn no l'he cobrat. I llavors, de fet, quan entro dins la web del CP, encara no està, no tinc registrat, o sigui, no em surt com a registrat, tot i que la meva empresa va fer totes les altes, per tot, va passar tota la informació dels seus empleats, però encara no ho han posat internament.
Per contra, altres afectats per ERTOs a la ciutat han arribat a cobrar, tot i que amb perspectives més aviat incertes. És el cas de Santi Muñoz, treballador d'una empresa majorista de subministraments industrials, amb un expedient que es podria allargar fins al 31 de desembre.
He tenido suerte porque hasta la fecha he ido cobrando puntualmente, aunque poniendo ejemplos de compañeros, compañeras de mi empresa que aún al 50% aún no han cobrado. No sé, supongo que durante esta semana ya lo harán.
Els tres afectats consultats per aquesta emissora asseguren que el pitjor de la situació és la incertesa de cara al futur.
Jo crec que una part del mandat segur. No m'atreviria a dir tot el mandat perquè tinc l'esperança que finalment, doncs, si es troba una manera, doncs, de poder abordar la crisi sanitària, doncs, que en un temps prudencial es puguin recuperar certs indicadors econòmics. El que sí que és clar és que evidentment aquesta crisi del coronavirus el que ens fa és marcar tot el mandat i, per tant, tot allò que estava previst s'ha de reformular.
Aquesta és l'afirmació que l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha fet avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio. Farrés, però, no renuncia a tirar endavant els projectes compromesos durant el mandat, ja sigui tramitant-los o executant-los. Tot i això, admet que no es podran dur a terme en els terminis previstos perquè la pandèmia ha fixat noves prioritats. Núria García, bona tarda.
Bona tarda. L'alcaldessa Tecla, que reactiva l'economia després de la pandèmia, així com donar resposta a les necessitats socials, s'ha convertit en la principal prioritat ara mateix. Només aquest 2020 es preveu que l'impacte en el pressupost municipal sigui superior als 18 milions d'euros. A banda de com afectarà la pandèmia les finances de l'Ajuntament, Marta Farrés ha reclamat més recursos per al Parc Taulí, que, segons diu, partia amb desavantatge per afrontar la crisi sanitària respecte d'altres hospitals catalans.
Nosaltres tenim un punt de partida molt més per sota que altres hospitals de Catalunya, molt més per sota d'hospitals com el Vall d'Hebron o hospitals de l'àmbit de Barcelona, amb unes llistes d'espera més grans, amb unes retallades que ens han afectat molt més que altres hospitals i que, evidentment, en aquesta crisi s'ha posat això de manifest. No? D'aquí diguem que la nostra exigència continuarà sent, i ara de forma molt més intensa, doncs, a reclamar aquestes inversions que ens calen en el nostre sistema sanitari, a l'Hospital Taulí, doncs, per poder igualar, com a mínim, doncs, altres hospitals del país.
L'alcaldessa també s'ha mostrat partidària de mantenir a punt l'Hospital Temporal Vallès Salut, habilitat a la pista coberta d'atletisme des de l'11 d'abril passat, tot plegat davant d'un possible rebrot de la malaltia que els experts situen de cara a la pròxima tardor.
El govern municipal ha aprovat dos projectes per connectar el carril bici de Sabadell amb Sant Quirze i Terrassa. En el primer cas s'allargarà el tram ciclista de la Ronda Ibèria fins a més enllà de la plaça del Mil·lenari, a la frontera amb el terme municipal de Sant Quirze. En el segon es construirà un carril bici des de Castellarnau a la comissaria dels Mossos de la carretera de Terrassa. En total s'invertirà més d'1,5 milions d'euros. Encara sobre mobilitat i relacionat amb la bicicleta, el govern local està estudiant introduir carrils bici provisionals a la via pública per fomentar aquest tipus de mobilitat durant el desconfinament. També vol ampliar el nombre de carrers reservats per a vianants durant el cap de setmana. Ho ha confirmat el portaveu de l'executiu local, Pol Gibert.
Estan treballant també en propostes que siguin descentralitzades a diferents barris i que també incorporin carrers adjacents a l'eix central per també, doncs, això, donar oxigen a diferents espais. No? Que també aquesta proposta s'acaba de concretar a finals d'aquesta setmana, que tindreu també més detalls sobre quins espais són aquests que finalment es poden abordar.
Per la seva banda, avui l'Ajuntament també ha anunciat que s'ha reduït de 7 a 1,5 mesos el termini per emetre informes tècnics per llicències d'obres majors. També s'ha rebaixat a la meitat el període de pagament als proveïdors. Pel que fa a les llicències d'obres menors, el termini se situa en els 20 dies.
Notícies vespre.
L'Ajuntament de Sabadell ja ha rebut les 370 tauletes per lluitar contra la bretxa digital als centres escolars, adquirides pel mateix consistori. En canvi, les que ha de repartir el Departament d'Educació a la ciutat, prop d'un miler, encara no han arribat. Així ho ha explicat el regidor d'Educació, Manuel Robles.
No, encara. Doncs jo parlàvem amb el director dels serveis territorials l'altre dia, el dissabte, doncs deia que anaven molt, molt lents, que d'alguna manera havien repartit el 30% de les tauletes, però a mi no tinc constància de que hagin arribat les tauletes del Departament d'Educació. Això és un procediment molt complex, és un procediment que primer passa per recollir les tauletes que físicament existeixen als centres educatius, s'han de preparar aquestes tauletes, val? Això ho fa Telefònica, després Telefònica doncs la dona a l'empresa de transport perquè fessin el repartiment a nivell domiciliari, jo entenc que és molt complex.
És un fet paradoxal, donat que en realitat l'aportació de l'Ajuntament és un complement a la provisió que ha de fer la Generalitat. A més, el volum és un terç del de la comanda d'educació i acabarà en mans d'alumnes de cursos que no s'han considerat prioritaris perquè puguin seguir les classes del tercer trimestre de forma telemàtica. Es tracta dels estudiants de tercer, quart i cinquè de primària. En tot cas, avui s'estan generant els lots de les tauletes municipals per enviar-los a les escoles. Els directors de cada centre o les persones a qui aquests ho deleguin les entregaran als seus beneficiaris i passaran a formar part de l'inventari de cada escola. Concretament, 345 van destinades a centres públics de la ciutat i les 25 restants a centres concertats. Més notícies del dia. La Regió Sanitària Metropolitana Nord commemora el Dia Internacional de l'Infermera amb un vídeo a les xarxes socials on es pot escoltar algunes d'aquestes professionals de la regió. La iniciativa sorgeix per reconèixer la tasca d'aquest col·lectiu i pretén apropar el dia a dia de les infermeres imposant valor al seu paper dins l'assistència sanitària que es fa a la població. Al Vallès Occidental hi ha gairebé 400 infermeres. L'Ajuntament fa una crida a dipositar les escombraries als contenidors per evitar problemes de salubritat. El missatge arriba després que s'hagi detectat veritat que la por a tocar qualsevol objecte amb les mans fa que moltes persones deixin les deixalles fora dels contenidors per precaució. El consistori recorda que aquesta mesura pot comportar problemes a la resta de conciutadans, ocasionant problemes de plagues, dificultar la neteja i sobrecarregar el servei de recollida. La Federació d'Associacions de Veïns insta l'Ajuntament de Sabadell a destinar les subvencions per la celebració de les festes majors de barri a la lluita contra la Covid-19. El president de la FAB, Manuel Navas, ha apuntat quin és l'objectiu de la decisió acordada per les entitats associades.
Por la falta de material que existe en los hospitales y en demás entidades, como serían las residencias, etcétera, hemos considerado que el dinero que se da por las subvenciones se destinasen justamente a luchar contra el coronavirus. Se insta al ayuntamiento a que justamente ese el dinero, las subvenciones, se destinen a esa labor de emergencia social.
Navas calcula que la quantitat total estaria al voltant dels 30.000 euros. I la Junta de Portaveus aprova mocions en suport de dos dies mundials, la primera per sumar-se al manifest en commemoració al Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica que té lloc avui, la segona per donar suport a la cita que vindrà aquest diumenge, el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Lesfòbia, la Bifòbia i la Transfòbia. La Junta de Tractament de la Presó de Masdenric revisa les sortides de l'expresidenta del Parlament de Catalunya, la sabadellenca Carme Forcadell, suspeses arrel de l'estat d'alarma. A través de l'article 100.2, la Junta fixa que Forcadell podrà tornar a sortir del centre penitenciari un cop es torni a permetre fer voluntariat. A més, s'ampliaran les hores en què pot estar fora de les 27 setmanals que tenia abans de l'estat d'alarma a les 36 que tindrà ara. En el mateix sentit, la Junta de Tractament de Lledoners també ha ampliat els horaris de sortida d'urgència Oriol Junqueras i Raül Romeva, que podran sortir 4 dies per setmana en lloc de 3.
Estem en fase d'alarma pel coronavirus Covid-19. És molt important que en la mesura del possible us quedeu a casa. Hem de frenar la corba. Per estar informats al minut, entreu al web www.sabadell.cat, al canal Salut de la Generalitat o a les xarxes socials oficials. Recordeu extremar les mesures d'higiene i, si noteu símptomes, truqueu al 061.
Ajuntament de Sabadell.
Hola, sóc l'Àngel dels anuncis de Càritas i sento molt comunicar-vos que durant aquest estat d'alarma el nombre de peticions socials a Càritas s'ha multiplicat per 3. Sí, per 3. La majoria són per aliments, habitatge o subministraments bàsics, així que necessitem triplicar la quantitat de donacions i, per fer-ho, necessitem la teva ajuda. Per 3. Cada gest compta i el que realment necessitem és que ara, l'Àngel, siguis tu. Col·labora, si pots, a caritascatalunya.cat.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general. La Conselleria de Salut preveu acabar de testar totes les residències aquesta setmana, ja que s'han fet proves a més del 91% dels centres. En total, s'han fet prop de 67.000 proves a residents i 4.271 a treballadors, majoritàriament PCR. Hi ha 11 residències intervingudes a aquesta hora i s'han reubicat 1.603 avis. A tot això, la consellera de Salut, Alba Vergés, avala utilitzar tests privats en entorns laborals ara que ja està garantida la capacitat del sistema públic. Vergés ha destacat l'esforç que s'ha fet per augmentar aquesta capacitat, que ara és suficient per abordar no només el moment actual, sinó també la detecció de casos en les pròximes setmanes. Tot i això, no recomana fer el test en empreses perquè els resultats no serviran perquè prenguin decisions, ha dit. Interior treballa perquè es puguin fer manifestacions al carrer que respectin les mesures de seguretat sanitàries. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat avui en roda de premsa telemàtica que s'està estudiant la viabilitat de les propostes perquè Procicat ho aprovi. Només ciutadans espanyols, residents habituals i persones que acreditin motius laborals podran entrar a l'Estat per ports i aeroports. Així ho contempla l'ordre signada pel ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. La mesura que es publica avui al BOE també afecta els països de l'espai Schengen i estarà en vigor fins al 24 de maig, tot i que és ampliable. S'aplicarà a partir del 15, com ho farà també la quarantena de 14 dies obligatòria per a viatgers internacionals. A tot això, Ryanair recuperarà el 40% dels seus vols a partir de l'1 de juliol. L'aerolínia especifica que realitzarà gairebé 1.000 vols diaris i que ocuparà en el 90% de les rutes que ja oferia abans que esclatés la crisi del coronavirus. Més enllà del coronavirus, el popular Xavier García Albiol recupera l'alcaldia de Badalona 5 anys després pel desacord entre el PSC i Guanyem per assumir-la. L'exalcaldessa de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, no ha acceptat alternar-se a l'alcaldia durant 18 mesos amb el PSC. Aquest desacord ha fet possible que García Albiol hagi estat investit alcalde de Badalona. Governarà, això sí, en minoria i no es planteja oferir carteres als socialistes de moment. L'altra notícia del dia és que l'Audiència de Barcelona ordena l'ingrés a presó de Fèlix Millet, Jordi Montull i Daniel Osàcar abans del 25 de juny i executa l'embargament de béns de Convergència Democràtica. Per contra, no ordena l'entrada a presó de Gemma Montull i ofereix a la defensa l'opció de presentar un escrit amb les seves peticions respecte al compliment de la pena. Tot plegat després que el Suprem condemnés a Millet a 9 anys i 8 mesos de presó, Jordi Montull a una pena de 7 anys, 6 mesos i 15 dies i Daniel Osàcar a 3 anys i mig de presó, tots ells per delictes com malversació, apropiació indeguda, tràfic d'influències, falsificació en document mercantil, falsedat comptable i blanqueig de capitals. Moment pels esports, el desconfinament asimètric ja està començant a provocar els primers desequilibris a segona B. El centre d'esports en residia en una zona que continua en fase 0 no pot, de moment, tornar als terrenys de joc. En canvi, equips que també disputaran el play-off, com l'Ibiza, sí que han reprès l'activitat a les seves instal·lacions, complint les mesures de seguretat pel fet de pertànyer a una zona de fase 1. La polèmica ha sorgit perquè no està clar si els equips no professionals poden entrenar-se igual que els conjunts de primera i segona. En tot cas, el que és segur és que la plantilla reginada no pot reiniciar les sessions sobre gespa per estar en fase 0, un greuge del qual n'ha parlat així Xavi Moñino, preparador físic del Sabadell.
Aquesta petita avantatge es va notant. Sí que considero que, bueno, que aquest període fins que es pugui jugar al playoff serà llarg, però clar, ja parteixen amb una petita avantatge. No sé quants jugadors, i si són 6-7 jugadors del filial, però clar, ja tenen aquí una petita avantatge que nosaltres no comptem amb ella. I a més nosaltres estem en fase 0 encara.
Moñino continua treballant intensament per preparar la tornada a la normalitat dels jugadors. Per ell, ara mateix s'està en una fase d'impàs.
Es vagin adaptant a córrer, a trepitjar, a canviar una miqueta la direcció, a accelerar, a frenar, perquè quan passem al camp el salt no sigui tan brusc. És com una etapa intermitja entre casa i el camp.
El club està fent totes les tramitacions per si pogués tornar als entrenaments la setmana que ve, incloent l'adquisició de test dels coronavirus. Reclam de la natació espanyola contra la decisió del govern de deixar les piscines fora de la fase 1 de la desescalada. Mitjançant un comunicat, la Federació Espanyola ha demanat que reconsideri aquesta exclusió a l'esport aquàtic en base a un estudi del Consell Superior d'Investigacions Científiques, un informe que conclou que la infecció per contacte a l'aigua és molt poc probable gràcies a l'ús d'agents desinfectants. Els esportistes d'elit també han alçat la veu i no entenen com, per exemple, la fase 1 poden estar obertes les terrasses dels bars i no les piscines. En aquest sentit, s'ha expressat a l'Hotel Suís el nadador paralímpic local, Òscar Salguero.
Com a esportistes de l'IBEI volem tornar el més abans possible a la piscina i jo, bueno, crec que si es poden obrir les terrasses dels bars, pues es poden obrir una piscina per poder entrenar i fer el que nosaltres fem com el nostre treball.
Com a esportista d'elit, Salguero podrà tornar a trepitjar les instal·lacions del CAR de Sant Cugat, tan bon punt l'àrea metropolitana de Barcelona accedeixi a la fase 1 de la desescalada. Això sí, ho farà sota unes estrictes mesures de prevenció.
No podem ni estar allà, ni dinar, ni estar a l'habitació, no podem dutxar-nos, ni canviar-nos en jocs comuns, i hem de nedar un per carrer amb una separació d'una piscina i en sentit contrari.
El nedador del Club Natació Sabadell s'estava preparant per participar als Jocs Paralímpics de Tòquio i ara haurà d'ajornar un any més aquest objectiu. Salguero calcula que necessitarà entre 2 i 3 dies per recuperar cada dia perdut d'entrenament durant el confinament. Un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final en Notícies Vespre d'aquest dimarts 13 de maig, dia posterior al Pont de la Salut. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant, com sempre, a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. També teniu els butlletins horaris i a dos quarts de dues una nova edició del Notícies Migdia. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.